Avui tenim quatre ponents, eh? Llavors el que prego en tots quatre ponents és que hi estiguin 15 minuts, perquè si no, no tindrem temps ni de fer preguntes entremig, ni de fer doncs, després, si convingués, doncs, una altra ronda de preguntes. Eh? Per tant, el que farem serà el següent. Quan ja estem a punt de fer els 15 minuts, jo m'aixecaré. D'acord? Llavors no diré res, però m'aixecaré. Llavors els ponents doncs, ja sabran una mica que han d'anar acabant. Doncs vinga, si us sembla, doncs comencem. La primera presentació porta per títol la programació de projectes de l'edificació a altres disciplines. Quan es trigarien a fer les piràmides d'Egipte avui dia? Com entendre les novel·les de Stieg Larsson en Microsoft Project? A càrrec del Josep Tarrés, del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció. Endavant.
Molt bé, gràcies Isabel. Bon dia a tothom, el meu nom és Josep Tarrés, sóc professor de programació de projectes dintre l'assignatura de projectes del Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció. He estat professor d'aquesta disciplina durant, em sembla, 12 o 13 anys, ja sigui amb enginyers industrials o amb arquitectura tècnica. El motiu d'aquesta presentació és explicar una miqueta les activitats relacionades molt directament o indirectament amb el tema de la recerca. I he preparat aquesta presentació ràpida perquè ho tingueu més o menys una idea. Estaré a la vostra disposició per les preguntes i llavors al final de tot, si algú desitja alguna cosa, doncs estaré a la vostra disposició aquí a la sortida de la sala d'actes. Tanmateix, veig que hi ha algun alumne de l'assignatura que donaré la classe aquesta tarda, els he dit que vingués aquí per si vol fer algun tema relacionat amb la recerca i també per ells estaré a la seva disposició. Sense més, ja començo. Aquí una petita introducció on ens explica bàsicament les coses que han estat relacionades amb aquest món. Tenim en primer lloc un tema que estava relacionat amb la difusió i indirectament amb la recerca, que ha estat el projecte Estalella. El present, que el que estem fent en l'assignatura, on hi ha petites intervencions dels alumnes i també una recerca acadèmica que he portat a terme relacionat amb l'especialitat de programació de projectes. I en el futur, que és la part que interessa més, els projectes de desenvolupament i en concret un que me centraré, que és el projecte aquest TIC que us parlaré al final de la presentació. Aquí hi ha un petit portfolio d'aquestes quatre, diguéssim, coses que us he plantejat, aquestes quatre activitats relacionades. Fixeu-vos bé que el projecte Estalella està en una cantonada, que és el que té, diguéssim, és tangencial a el que podríem dir recerca, després ho veurem. Perquè amb l'eix d'ordenades hi ha l'orientació. Si s'orienta molt a la recerca està baix i si s'orienta molt a la divulgació està dalt. I una altra part és el que podríem dir la posició actual, el que podríem dir el cicle de vida del projecte de recerca, no? El Project Life Cycle. Són conceptes que es fan servir molt. Fixeu-vos bé que la part més important, que és el TIC, el projecte aquest que està color verd, està molt situat a l'esquerra, perquè està en una fase embrionària. Aquest és el portfolio, recordeu-lo per anar-vos situant, i passem en primer lloc al projecte Estalella. Aquest és el projecte Estalella, i que és un projecte de multicomunicació de difusió de la ciència. Ja, com veieu aquí, es va iniciar el 2006 i ja s'ha acabat. El 2009 ho vam donar per acabat. Ha estat un treball col·lectiu amb participació majoritària de professors de l'UDG i ha constat de diferents formes de comunicació. Aquesta va ser el producte, diguéssim, més important, que és el llibre de l'any 1918 del professor Estalella. Se'n va fer una reedició a través d'empresa privada i Ajuntament de Barcelona i d'això se n'han fet 5 edicions. Però com és un projecte de multicomunicació, no només això, sinó que hi ha 5 edicions d'això se n'han fet. S'han fet edicions temàtiques, com per exemple aquesta d'aquí, Agua Recreativa. S'han fet exposicions com aquesta i s'han fet productes multimèdia, audiovisuals, jocs com aquest que tenim aquí. Això està a la vostra disposició. Evidentment, els actors que hi han participat són tots aquests que veieu aquí, en especial aquestes 3 universitats. La Universitat de Girona, en especial per part de Joan Miró, que va ser el coordinador tècnic, el professor Joan Miró, l'Universitat Politècnica de Catalunya a través de Manel Moreno i l'Universitat de Múrcia a través de Rafael García Molina. Totes les altres entitats hi han col·laborat i en especial amb el capítol de patrocini, que és una part molt important, ha estat l'Ajuntament de Barcelona, gràcies al seu impuls això va ser possible, i la Fundació Caixa de Girona, que va fer possible l'exposició. Això diu, què té a veure això amb la recerca? Té a veure, diguéssim, des d'un punt de vista tangencial, en el sentit de que aquest treball col·lectiu ha originat i està originant altres aspectes que tenen a veure amb la recerca. En concret, doncs, ja ha sortit un paper d'en David Jué, que és professor d'aquí de la Politècnica, on parla ja de temes de jeroglífics egipcis a la compartició dels secrets, on es fa esment a un treball que s'ha fet en relació amb jeroglífics, i en concret a un jeroglífic molt gironí, que és el jeroglífic de la Barroca, que és una església, aquestes muntanyes de per aquí, prop de Finestres i prop de Sant Martí Sapresa. No només això, sinó que aquest tema de la difusió ha comportat també que altres professors que han col·laborat han participat en temes de recerca que s'està avançant amb elles, com per exemple n'ha fet esment el professor Fernando Blasco de la Universitat Politècnica de Madrid, on amb el congrés internacional potser més important del món en temes de ciència recreativa o Enjoying a Science, que és el congrés Gathering for Gardner, que es va fer fa poc a Atlanta, i el professor Fernando Blasco va fer esment a totes aquestes coses que ara veurem aquí. Està en petit, però us en fareu càrrec. El professor Fernando Blasco va participar en una ponència, tal com veieu aquí, per incidència de Fernando Blasco, i va fer una ponència que es deia Salvador Dalí i puzzles. Aquests puzzles, a part d'incorporar els temes de puzzles clàssics que hi havia relacionats amb en Dalí, l'hipercub, els puzzles de que s'hi representen doncs, una forma o una altra, va esmentar un tema que és un jeroglífic tridimensional, que el veieu aquí a la part de baix. Aquest jeroglífic tridimensional va venir inicialment d'una pintura d'en Dalí que està situada a la part esquerra de baix, que és un jeroglífic també que volia ser tridimensional, però era un híbrid entre bidimensional i tridimensional. Llavors, això ens va permetre poder avançar amb la recerca i vam fer un jeroglífic tridimensional en base a la paraula Dalí. Això s'ha de veure amb més detall. La D està en el centre d'aquest cub i a partir d'aquí es van situant les lletres fins a formar un conjunt, diguéssim, de paraules de Dalí, però que el truco és en tema tridimensional. Això va tenir també la seva diguéssim, també es va poder veure a l'exposició que es va fer a la Fundació Caixa de Girona a través d'un objecte, per dir-ho d'alguna manera, que constava de tres plaques i hi havia aquest jeroglífic. O sigui, es veia realment en tema tridimensional. El professor Fernando Blasco i altres professors han aprofitat aquest impuls per intentar avançar en temes, diguéssim, del que podríem dir jeroglífics, polígons, temes multidimensionals. Si el jeroglífic és bidimensional i aquí n'hem fet un tridimensional, també es pot avançar, i aquest és el motiu de la recerca i un incentiu per avançar-ho, per fer-ho tridimensional, multidimensional, perdó. El foment de la recerca, el passaré, diguéssim, ràpid, consta de, diguéssim, de la part del que fan els alumnes de programació de projectes. Evidentment, com a docència, és prioritari que tots els alumnes tinguin les competències tècniques de l'àmbit professional de l'edificació, que sàpiguen programar una segona residència, que sàpiguen programar doncs, una construcció d'una rehabilitació, etc etc. Quan han superat aquesta fase i prèvia consulta amb el professor, en el cas jo, se'ls permet fer una recerca en temes, diguéssim, que estiguin relacionats amb la seva assignatura. I en aquest cas el que hem fet és s'apliquen les tècniques de la programació de projectes en construccions monumentals, com per exemple les piràmides d'Egipte. I la pregunta és, i què té a veure això amb la recerca? Que és que actualment internet hi ha una quantitat brutal d'informació sobre les piràmides d'Egipte. I la recerca de com se va construir, i en especial de quina va ser la programació de com es va construir, no està completada. Aquesta informació els alumnes l'agafen, la garbellen, l'analitzen i en fan una proposta, això. I d'allà poden sortir moltíssimes coses. Per exemple, què passaria si això es construís ara? Quant de temps trigarien? Quin seria l'estalvi? Hi ha multitud de coses que als alumnes els serveix com a estímul de la recerca. Tanmateix, això sol ser només un 10% dels estudiants, perquè han de passar primer el filtre de que això puguin avançar. La recerca purament acadèmica, que és la que porto jo, està relacionada amb programació de projectes, amb el Microsoft Project, i això m'ha permès doncs, participar en diferents congressos. Diferents congressos que m'han sorprès a mi, fins i tot, que la primera vegada que vaig anar-hi vaig presentar una proposta. Aquesta proposta va ser avaluada pel comitè científic i em van demanar doncs, que fer-la en anglès. O sigui, que aquesta que veieu en negreta és la mateixa proposta que vaig fer, però ja traduïda a l'anglès, a través d'una cosa que se'n diu el Selected Proceedings. Aquestes propostes que van avançant cap a un temes que són acadèmics, són de recerca més pura, per dir-ho d'alguna manera, van avançant en propostes agosarades en relació a programació de projectes, perquè és un camp que està obert a molta investigació, perquè té una variable que no s'ha treballat gaire, que és la variable temps. Les especificacions tècniques del projecte, el que és el projecte en si, s'ha estudiat molt, però les interrelacions amb el temps encara hi ha molt de camp obert. Aquests papers, si algú en vol, només falta que m'ho digui, i estaran a la seva disposició. Aquesta recerca em porta, evidentment, a la programació amb els congressos, que són aquests del Congrés Internacional d'Enginyeria de Projectes, i el que es realitzarà ara al mes de juliol, que és l'International Congress on Project Engineering, que es farà a Madrid el pròxim mes a principis de juliol. Tanmateix, la part important que hem vist aquí, que eren els projectes aquests, diguéssim, més agosarats, per avançar amb el seu desenvolupament, ara us presentaré aquest, que en diem el projecte de desenvolupament de recerca, desenvolupament i innovació, perquè té components innovadores. Això es basa, diguéssim, en el principi aquest que tothom ensenya a parlar, és una paraula llarga, complicada, però es fa servir, que és la multidisciplinaritat. I és només que l'aplicació de la disciplina tècnica on som especialistes, que està fonamentada en el món de la construcció, i evidentment aquesta disciplina va créixer gràcies al sector de la construcció i l'aeronàutica en altres àmbits. I en concret, doncs, per exemple, amb aquest esquema que veieu aquí. Aquest esquema es basa en un funcionament i llavors d'aquí té diferents aplicacions al sector de l'educació, docents, diaris, altres, i amb el món de la lectura, que és el sector editorial. I aquí ens centrem els nostres esforços, perquè aquí és allà on hi ha més moguda. I el projecte que s'ha presentat en concret a la FECIT es diu Projecte de Desenvolupament i Comercialització d'Elements per a Llibre TIC. I això és el següent, el que veiem aquí. És un programa innovador, Universitat-Empresa, que és en col·laboració amb el món també d'empresa, d'aplicació de la programació de projectes en altres àmbits, i en concret per entendre la creació literària. Estic l'Arson Millennium. Qui ha llegit la sèrie Millennium, veureu que hi ha una quantitat de salts endavant, perdó, més que tot, salts enrere i girs que fan a vegades difícil la seva, diguéssim, el seu enteniment, no? Llavors, tot això, aplicant aquestes tècniques a través de diferents eines, permet la millora de la seva comprensió. La qüestió important és, si en tot el món editorial en paper existeixen llibres que són les claves de Millennium, o bé el secreto o com entendre el código secreto, que són llibres d'aquests versiles, i tot això existeix un mercat molt potent, la pregunta és, si això existeix en paper, també en un moment o altre existirà amb un format tipus e-book. I el format e-book ens permetrà tot un conjunt de possibilitats enorme, des de l'aplicació dinàmica d'aquests conceptes, en el sentit de que sabrem exactament on estem, amb la seva lectura, sabrem exactament què ens han informat sobre aquell personatge, i això se'n va a un punt més del que tothom ja veu amb l'e-book i que tothom està molt acostumat, que són les megadades, els links, etcètera, etcètera, que hi esteu acostumats. Això està en fase embrionària, està pendent d'aplicació del programa que hem presentat a diferents institucions que ara veurem. Aquí tenim els papers que ja estan presentats, concretament en un congrés de didàctiques, i el que es presentarà a EduLearn, que són aquests congressos que estem participant. Ja s'han participat, i el Congrés Internacional d'EduLearn, que es farà a Barcelona pròximament. I els actors d'aquest programa són aquestes entitats: la Universitat de Girona, la UDG Formació, que està vinculada a la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica, i després els programes els presentem tant a la FECIT, que és el Ministeri de Cultura, com a l'Acció 10, a través d'una empresa, a través de la Generalitat de Catalunya. I d'això en surten diferents activitats relacionades. Us emplaço a assistir el 20 de maig a la conferència que farà el director general d'Edit Ibèrica, que portarà un titular de moment, provisional, que és informàtica i educació de retos dels silencis. Farà el 20 de maig aquesta mateixa sala d'actes. I com que serà el futur cap d'educació global mundial, penso que també és molt interessant que vingui aquí. També es farà un curs agosarat, que serà creació literària i programació de les novel·les d'Estig Larsson. Això es farà a través de la Fundació UDG Formació. I ja per acabar, us haig de dir que aquest projecte en concret és un projecte col·laboratiu on no només es demana la participació, sinó que també es demana la implicació. El típic exemple de la diferència de participació i implicació està amb els ous ferrats amb bacon. Un altre dia, si en cas, explicaré quina diferència hi ha entre participació i implicació a través d'aquest exemple dels ous ferrats amb bacon. I he acabat la presentació, l'Isabel ja s'ha aixecat, i us dono les gràcies a tothom per la vostra atenció.
Hi ha alguna pregunta? Molt interessant, eh? Què? Una pregunta, us animeu avui? L'altre dia éreu molt callats. Ningú sobre alguna cosa de... Jo sí que tinc una pregunta.
Sí.
Llavors, si he entès bé això de les novel·les de Larsson, el que de fet esteu investigant és aquestes coses, aquests buits que hi ha o aquestes...
Sí, sí, sí.
I llavors, un cop trobat, què feu? Ho poseu...
Sí, mireu, és una pregunta interessant això. Per exemple, aquest és un exemple del que s'ha fet amb l'Stieg Larsson, que és tota l'estructura temporal del llibre. D'acord? Té una certa complexitat, però quan un guia amb tot el que es fa, després es veu senzill. Tot això són els salts que veieu aquí, els salts enrere que fa la novel·la Millennium. No només això, sinó que a la vegada es presenta l'estructura del llibre a través d'aquest esquema. Això és l'estructura del llibre. Això té la particularitat del que s'ha de fer és en format també digital. És difícil que tot això tingui només aplicació en el format tradicional de paper. D'aquí ve que això és bastant nou. Quan comentem aquestes coses diem de que això algun dia sortirà, si no és ara, sortirà d'alguna altra manera en algun altre lloc. I ens agradaria avançar i per això seria bo amb la vostra col·laboració. I ja només per acabar, fixeu-vos bé que no només això, sinó que, per exemple, un altre treball que s'ha fet amb això és amb la sèrie Perdidos. Perdidos pla. Perdidos és algo sensacional. Salts endavant, salts enrere, triples girs, és algo fenomenal. I per la comprensió d'això amb la seva totalitat calen aquestes eines, que és un treball molt ben fet d'un alumne on s'hi va embolcar. Aquesta és una miqueta la particularitat.
D'acord, doncs vinga, moltes gràcies.